Joan Albert Vicens presenta dimarts Humans a Auschwitz, al Museu d'Història de Sabadell. És un assaig que ha fet sobre el terror dels camps d'extermini a través de diferents testimonis i avui descobrirem alguns dels detalls que s'amaguen entre aquestes pàgines. Bon dia, Joan Albert.
Bon dia.
Humans a Auschwitz és un assaig basat en quatre testimonis que explica aquest terror que es va viure a meitats del segle passat. Imagino que vostè com a autor s'ha hagut d'enfrontar doncs, a testimonis molt durs, molt crus, a una informació doncs, dura de digerir i per plasmar aquestes pàgines.
Sí, bé, és evidentment tot el que té a veure amb Auschwitz, amb el sistema d'Auschwitz, doncs és realment dur, és colpidor, perquè Auschwitz representa doncs, una indústria que produïa morts. Era el sistema mitjançant el qual els nazis van decidir eliminar doncs, els jueus europeus, milions de persones, els homosexuals, els gitanos, altres col·lectius. Per tant, sempre que ens submergim en tot el que té a veure amb aquest sistema que va funcionar durant la Segona Guerra Mundial i abans ja, abans de la Segona Guerra Mundial, doncs és colpidor i és dur. De totes maneres, jo el que he intentat fer és una reflexió filosòfica sobre Auschwitz. No m'ha interessat tant explicar coses ja molt sabudes, que és com funcionava això, en què consistia, etc., sinó quina és la seva transcendència antropològica, per dir-ho així. Jo sóc filòsof, em dedico a la filosofia i he volgut analitzar aquest fenomen d'extrema barbàrie en el cor d'Europa, en una de les nacions més cultes i més avançades del continent, des d'un punt de vista filosòfic, per buscar quins són els elements filosòfics o antropològics que tenen rellevància en aquell context.
I en aquest sentit, quins són els aspectes on ha posat doncs, una major incidència, una major atenció, no? Una mica, quins són els punts que més ha destacat en aquest assaig?
Mira, la pregunta que dirigia tota la meva recerca era què va ser de l'ésser humà en aquestes circumstàncies. És a dir, Auschwitz va ser, els testimonis que he treballat ho diuen tots, cadascú des del seu punt de vista, i quan no es coneixen, un infern. Llavors, quina va ser què va donar de si l'home que va passar per l'infern? L'infern aquest d'Auschwitz es va construir segons un procés de deshumanització de les víctimes. Es tractava de deshumanitzar a les víctimes per poder-les eliminar i que també els butxins, els victimaris, es deshumanitzessin prou com per poder fer bé la seva feina. Doncs, en aquest context de deshumanització extrema, que tenia com a finalitat destruir persones, què van donar de si les persones? Què va passar amb aquestes persones que van sobreviure a Auschwitz? Quina experiència en van treure? Quins ensenyaments sobre com és l'ésser humà podem deduir d'aquesta experiència extrema que van patir aquestes persones? Tant els victimaris com les víctimes. Per això en el llibre no només tracto de víctimes, sinó que un dels personatges que hi apareixen, Franz Stang, era el comandant nazi d'un dels camps d'extermini més importants, Treblinka, el responsable de l'extermini de 900.000 persones. Per tant, intento analitzar aquesta situació des dels dos punts de vista.
Franz Stang és un dels testimonis que vostè ha exposat en aquest assaig, no? En aquesta obra, però també ho són Primo Levi, Robert Antelme o Eti i Lesum, no sé si ho he pronunciat
sí,
bé.
Sí, sí.
Doncs una mica, per què ha triat aquests quatre testimonis?
Tenen tots una cosa en comú. Primer, que ens han deixat textos escrits, tots ens han deixat textos escrits. Primo Levi té una obra literària important basada en la seva experiència. Robert Antelme té un llibre molt important que es titula precisament L'espècie humana i, per tant, que té una determinada orientació antropològica. Eti Lesum té uns diaris i unes cartes també que expliquen la seva experiència abans d'arribar al camp de Westerbork i després unes cartes des del mateix camp de concentració. I Franz Stangl ens ha deixat una sèrie d'entrevistes realitzades amb una periodista, Gita Sereni, que l'interroga quan ell és a la presó per tota la seva trajectòria com a oficial nazi. Per tant, tenen en comú el fet que ens han deixat un testimoni molt elaborat sobre la seva experiència. i després que de tots ells es pot treure algun ensenyament del que jo dic antropològic, sobre el que significa ser humà en aquelles condicions, en aquelles circumstàncies. Què podem aprendre sobre l'ésser humà, què passa per aquella situació?
Ara abans comentava, no?, que el fil conductor d'aquest assaig era quin era dels humans a Auschwitz, no?, una mica, doncs, quina havia estat la seva experiència, la seva conclusió, no?, la seva reflexió filosòfica. Quina és la resposta, no?, sense fer massa spoiler, doncs, una mica, doncs, quina és, no?, la moralina que s'extrau d'aquest assaig?
Bueno, la moralina i la conclusió, ja que em demanes per una conclusió, es podria resumir amb una frase d'un filòsof francès que no té res referència exactament a aquest tema, però sí que parla d'un dels testimonis que he tractat, que és Robert Antelme, i que diu: l'ésser humà és l'indestructible que pot ser destruït. Mm-hmm. Llavors, quin significat té aquesta frase? Jo crec que aquesta frase expressa molt bé la conclusió del meu assaig. Què pot ser destruït? És evident que l'ésser humà pot ser destruït. En quin sentit? Auschwitz és la demostració de que es pot organitzar un sistema industrial per exterminar persones i matar-les i reduir-les a cendres. Per tant, és veritat que l'home pot ser destruït. Però en aquest procés de destrucció, l'home era indestructible. En quin sentit? Perquè els alemanys no van aconseguir mai que un home deixés de ser una persona en aquestes circumstàncies. Mm-hmm. És a dir, per molt que estava previst convertir-los pràcticament en animals, mai van aconseguir que aquestes persones deixessin de ser-ho. I no només que deixessin de ser-ho, sinó que en moltes circumstàncies aquestes persones van donar el millor de si mateixes. I que, en tot cas, totes elles van negar, amb el seu esforç per viure, amb la condemna a mort que els havia estat decretada contra ells. Uh-huh. Llavors, penso que això és significatiu. Fins i tot en les circumstàncies més extremes, la humanitat resisteix. La humanitat té un quelcom que la fa resistent en circumstàncies com aquestes, en què tot està pensat perquè els homes deixin de ser homes. Bé, doncs, no se'n van sortir. Antelme ho diu molt sovint: mai van aconseguir que una persona deixés de ser una persona. Fins i tot un home mort era un home mort i no era un animal mort. Per tant, bé, aquesta és una mica la conclusió que explico, evidentment, amb molts més detalls i anant molt més a fons del que acabo de fer ara.
Tot i això, pell de gallina, ja no sé si al final el fet d'oferir aquests testimonis i també aquest altre punt de vista, no?, també com més personal, més al final més, com més sensible, potser, no?, podríem dir, crec que aporta algun valor afegit a la història que tots coneixem, no? Al començament deia, no em volia centrar en el que tots ja sabem, en el vessant més històric, potser, crec que afegeix un valor, no?
Sí, dues coses voldria destacar. Una és aquesta visió esperançada del que és l'ésser humà. Si en el moment de la major barbàrie, de la barbàrie més incomprensible, que ens costa de pensar i d'entendre que es pugui haver concebut una empresa d'aquestes característiques, eliminar canalla, dones, ancians, persones absolutament innocents, d'una manera massiva, indiscriminada, i a milers, no?, cada dia. Doncs, en aquestes circumstàncies, l'home va resistir, l'ésser humà va resistir, va manifestar en alguns moments el millor d'ell mateix, i no només el millor d'ell mateix, sinó que fins i tot fins l'esforç de sobreviure, d'intentar tirar endavant amb silenci callat, intentava negar la condemna que havia estat decretat contra ell, com he dit abans. Aquesta seria una primera conclusió. Però hi ha una altra que té molta actualitat per mi, i és que Auschwitz no va ser simplement un sistema per eliminar persones mitjançant camps de concentració, sinó que va ser tot un procés que va començar fins i tot abans de la guerra, que es tractava d'estigmatitzar col·lectius humans, marginar-los de la societat, excloure'ls de la vida social, expulsar-los d'Alemanya, deportar-los i finalment eliminar-los. Les persones eren catalogades en grup i al marge del que feien, pel fet de pertànyer a aquest grup, aquests grups mereixien ser tractats d'aquesta manera. Uh-huh. La meva qüestió i la meva inquietud és en quin procés, en quin moment d'aquest procés ens trobem nosaltres avui. Primo Levi diu en un moment, en un dels seus llibres, quan ell diu aquesta frase, no? Diu, quan la consigna l'estranger és culpable, és l'enemic, es converteix en la primera premissa d'un raonament, al final d'aquest raonament la conclusió es troba a Auschwitz. Nosaltres ja estem començant a establir aquesta premissa. Estem donant per bona moltes vegades aquesta consigna. L'estranger, l'emigrant, és l'enemic. Només pel fet de pertànyer a aquest grup dels estrangers i dels emigrants és sospitós, és perillós, ens contamina, fa malbé la nostra societat. Quan es comença així, és molt fàcil arribar al final. I el que és inquietant és que nosaltres estem ja en aquest camí que potser condueix a Auschwitz sota noves formes.
Tota aquesta informació, com l'ha tractat, no?, per fer aquest assaig, una mica, doncs, tota aquesta conclusió, com l'ha exposat en aquest assaig?
Bueno, intento fer d'una manera entenedora per a qualsevol. Intento que el lector conegui els personatges, la seva biografia, la seva trajectòria, els seus sentiments. Aquests personatges no són cronistes, no són historiadors, no són filòsofs, ens transmeten la seva experiència. Jo intento recollir la seva experiència de la manera més fidel possible i després reflexionar sobre ella, però d'una manera que qualsevol persona pugui llegir-ho i pugui entendre-ho i pugui tenir-ho en compte per la seva pròpia reflexió.
I en total, quant de temps ha dedicat a aquesta obra?
Mira, l'origen d'aquesta obra està en dos cursos. Jo era professor a la Universitat Ramon Llull, ara estic jubilat, però vaig fer dos cursos que tenien a veure amb aquest tema. I la preparació d'aquests cursos, ja fa uns quants anys, em va portar a aprofundir en tota la problemàtica d'Auschwitz, en tota aquesta temàtica. Vaig llegir molts testimonis i moltes cròniques sobre Auschwitz i la reflexió després, doncs mira, més profunda potser el temps de la pandèmia, quan havies d'estar a casa sense sortir, em va permetre bueno, arribar fins aquí.
Doncs més de 4 anys, llavors.
Sí, per suposat, sí. En aquest llibre hi ha 5 anys llargs de treball.
Aquest dimarts l'exposarà al Museu d'Història d'aquí Sabadell. Com serà aquesta presentació?
Bé, hi haurà la Marta Simó, una professora de l'Autònoma, que comentarà el llibre des del seu punt de vista, i després jo també explicaré alguna de les coses que acabo de dir aquí, però potser tenint en compte que aquesta presentació s'ubica en un context de la memòria del dia de la memòria de les víctimes de l'Holocaust, i per tant és un acte de memòria històrica. Llavors intentaré reflexionar sobre el que significa la memòria històrica en relació a aquest tema.
Pels interessats en llegir, no?, aquestes pàgines i aquests testimonis, aquest assaig, on podran trobar el llibre?
Bé, el llibre l'ha publicat l'editorial Claret, jo sé que ja s'està distribuint en moltes llibreries, aquí mateix a Sabadell, a les llibreries de Sabadell hi serà, i em sembla que en el mateix acte de la presentació, el proper dimarts hi serà, perquè bueno, l'acte també l'ha organitzat la Llar del Llibre.
Doncs moltes gràcies, doncs, per haver-nos apropat a aquest testimoni i explicar-nos una mica més en detall en què consistia, no?, aquest assaig i tot l'esforç que hi ha dedicat.
Moltes gràcies a tu i a la ràdio Sabadell. Gràcies.